els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença aquí la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bona nit, bona vesprada.
El trisaludo, eh?
Encantats.
I tranquilo, trisaludo. Encantats de tenir-te, com sempre. Vinga, ens hi posem, perquè en vigílies del Dia Mundial de l'Alimentació, Càritas va celebrar el 14 i el 15 d'octubre a l'Escorial, sota el lema "Davant el dret a una alimentació saludable", una trobada amb més de 125 persones de la majoria de Càritas diocesanes del país per reflexionar sobre la missió de Càritas a l'accés al dret a una alimentació saludable i sostenible com a qüestió de justícia, dignitat, autonomia i inclusió.
Efectivament, Rafa, aquestes jornades van culminar amb un comunicat final en què s'aposta per seguir avançant en la cura de les persones i la cura de la creació, a més d'enfortir un model d'acompanyament a les persones basat en la seva autonomia i la dignificació de l'accés a aquest dret, tan demandat durant la pandèmia en tots els recursos de la Confederació de Càritas Espanya i en aquells països on es dona suport a diversos projectes de cooperació internacional centrats en aquest àmbit. Segons l'últim informe de l'Estat de la Seguretat Alimentària i la Nutrició en el món, es calcula que són 811 milions les persones que han estat subalimentades el 2020, prop de la desena part, sí, de la població mundial. A més, l'actual pandèmia està repercutint en la prevalença de múltiples formes de malnutrició a nivell mundial i augmentant la bretxa de gènere en la inseguretat alimentària moderada o greu.
I vinga, més coses, perquè el passat 13 d'octubre es va celebrar la trobada institucional de tardor de Càritas Diocesana de Barcelona. Òscar Mateos, doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna, va ser l'encarregat de presentar la ponència "El xoc pandèmic", on es va parlar de l'impacte que ha tingut la Covid-19 en les nostres vides.
Sí, dimecres passat va ser quan l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona va ser l'espai escollit per Càritas Barcelona, on es va voler donar el tret de sortida al curs actual. Amb un aforament complet i més de 80 persones seguint l'acte de manera telemàtica, l'entitat va exposar les prioritats dels mesos vinents, fent una diagnosi de la situació que ens ha deixat la pandèmia. Josep Maties, diaca i delegat episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona, va ser l'encarregat de donar la benvinguda als assistents i després va ser el torn d'Òscar Mateos, el qual va explicar els punts més importants del seu quadern titulat "El xoc pandèmic", publicat a principis d'aquest any. L'autor va defensar que, malgrat les dificultats que ha generat el Covid-19, la pandèmia pot ser una oportunitat per repensar tot allò que tenim per endavant.
I, finalment, en aquest mateix acte va ser el torn de Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, el qual va explicar les prioritats de Càritas per a aquest nou curs.
Efectivament, alguns dels temes són els que caldrà abordar de manera més immediata, com són la cobertura de les necessitats bàsiques, entre elles l'alimentació, afrontar el problema de l'habitatge a l'àrea de Barcelona i fer front a la bretxa digital.
També us podem explicar que a Càritas Trem ha començat un nou curs de reforç escolar. Aquest any, tenint en consideració les sol·licituds de l'any anterior i les noves mesures per la Covid-19, han obert noves places, fins a arribar a un total de 46 alumnes.
Amb aquest projecte es busca acompanyar en el procés educatiu dels infants i les seves famílies i reforçar les tasques educatives de l'escola, ja que nens i nenes a casa seva no troben un espai o no tenen recursos econòmics per poder buscar-ne una extraescolar. Càritas a Trem fa una crida a totes aquelles persones del territori que vulguin fer voluntariat perquè s'assumin al projecte de reforç educatiu i d'aquesta manera els infants puguin gaudir de les mateixes oportunitats independentment de la seva situació personal.
I finalment us expliquem que la Fundació Formació i Treball ha posat en marxa una nova edició del programa d'entrega social per entitats.
Efectivament, aquest col·lectiu, que és Càritas Diocesana de Barcelona, de fet, té com a objectiu per aquesta nova edició augmentar la xarxa d'entitats participants en el programa per arribar a més persones. Com a novetat, s'amplia el territori de Badalona i es vol consolidar i ampliar a noves entitats col·laboradores al Baix Llobregat i al Garraf. La fita d'enguany és superar les 3.700 persones beneficiàries i arribar a una setantena d'entitats participants. Les entitats socials distribueixen xecs entre les persones que atenen perquè els bescanvin a la cadena d'establiments de roba de segona mà Botiga Amiga, on podran escollir roba i complements d'acord amb els seus gustos i preferències. Una aposta per la dignificació de l'entrega social a persones en risc de vulnerabilitat.
Doncs fins aquí les notícies. Gràcies, Ignasi. Seguim.
Gràcies.
A la veu de Càritas, avui amb una doble entrevista. Ahir diumenge, com cada 17 d'octubre, es va celebrar arreu del món un dia important, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. El dia abans, el dissabte 16, s'havia commemorat el Dia Mundial de l'Alimentació, per tant, tot molt ben lligat. I avui dediquem els minuts més d'aprofundiment dins la secció La Veu de Càritas a parlar d'aquestes efemèrides amb el reconegut fotògraf Pepe Navarro i amb Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de comunicació de Càritas Catalunya. Bona vesprada, Luis Miguel.
Bona vesprada.
Benvingut aquí a Camins, a la Veu de Càritas. Un plaer, també acompanyats per l'Ignasi Miranda.
Benvingut, Luis Miguel.
Nosaltres. I també podem saludar ja via telefònica Pepe Navarro. Pepe Navarro, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal esteu?
Bueno, encantats de tenir-te també amb nosaltres i molt contents de poder fer aquesta xerrada. Ignasi, abans d'assajar-los a preguntes a tots dos, crec que tens més detalls de tot plegat.
Abans de l'interrogatori, una breu explicació. Correcte. Doncs sí, el darrer informe de la Fundació FOESA, de la Confederació de Càritas Espanyola, titulat Anàlisi i Perspectives 2021, posava de manifest un gran deteriorament en les condicions de vida del conjunt de les llars a causa del Covid-19. El fet és que l'exclusió social severa afecta més de 6 milions de persones, un increment de gairebé 2 milions en relació amb el 2018. A més, es registra un empitjorament generalitzat dels nivells d'integració per al conjunt de la població. D'altra banda, els més afectats són les famílies amb menors a càrrec, sobretot encapçalades per dones, i la població d'origen immigrant. I les dificultats més grans es donen en l'accés a l'ocupació i a l'habitatge. Pel que fa a l'ingrés mínim vital, només el 18,6% dels sol·licitants, és a dir, no arriba a 2 de cada 10, en situació de pobresa severa, l'estan cobrant o el tenen concedit.
Doncs també podem apuntar que les dades que aporten els tres informes, titulat L'impacte de la Covid-19 en les famílies ateses per Càritas Catalunya, referits a les tres primeres onades, apunten en la mateixa direcció. Luis Miguel Luna, la primera per tu.
Molt bé.
Recordem que ets secretari de Presidència i Comunicació de Càritas Catalunya. Quins són els efectes d'exclusió més importants a Catalunya per tot plegat?
Bé, en principi hauríem de parlar, com ja reflecteixen les dades de la Fundació FOESA de Càritas i els informes que hem desenvolupat des de Càritas Catalunya, que actualment els dos factors més importants d'exclusió són la qüestió de l'ocupació i l'habitatge, el dret a l'habitatge. Hi ha un tercer factor d'exclusió que ha apuntat també amb la pandèmia, que ha estat la bretxa digital.
Sí, un tema que és ben curiós, perquè una bretxa digital que sembla que no tinguem massa present, però que afecta també a moltes famílies i estudiants, sobretot.
Sí,
efectivament, doncs hem de tenir en compte que no totes les famílies tenen dispositius per connectar-se, doncs, per exemple, els nens a les escoles en l'època de pandèmia, quan era tot virtual, i després tampoc totes les famílies tenien accés a internet, és a dir, llavors això limitava molt les seves capacitats de recerca de feina, de fer gestions amb l'administració pública, la canalla per poder seguir adequadament les classes, etc.
Com ha afectat el Covid-19, Luis Miguel, les persones més vulnerables en l'àmbit laboral?
Bé, en l'àmbit laboral, evidentment, a banda del que és, doncs, tot el tema dels ERES, dels CERTOS, no? És a dir, moltíssimes persones que, degut a la situació pandèmica, doncs, es van trobar, doncs, que no podien anar a treballar. Però després, sobretot, jo destacaria la incidència que en el seu moment, a l'inici de la pandèmia, va tenir sobretot moltes dones que es dedicaven, doncs, a la cura de les persones grans, serveis domèstics, que no tenien la seva situació regularitzada, doncs clar, no tenien cap dret a cap tipus de prestació social, no?
Sí.
I a més, doncs clar, el no poder pagar les habitacions de lloguer, doncs passava sobre aquestes persones una gran preocupació perquè tenien por de que les fessin fora, no? Uh-huh. Llavors, per tant, va haver-hi una allou de milers i milers de persones arreu de Catalunya amb aquesta situació, no? Sembla ser que les coses aniran una mica millor, doncs amb la normalització relacional.
Esperem que es pugui recuperar una mica també aquesta normalitat.
Avui amb el secretari de Presidència de Càritas Catalunya, Lluís Miguel Luna. Seguim encara breument. Sembla, però, Lluís Miguel, que no tot és tan negatiu i que s'ha reduït un xic l'escletxa digital, oi?
Sí, efectivament. Si nosaltres comparem les dades que vam extreure de la primera onada, segona i tercera onada, doncs veurem com s'ha incrementat la disponibilitat d'equips per tal doncs, de fer tasques de manera virtual, telemàtica, i també s'ha incrementat un xic la disponibilitat per tal de tenir accés a internet. I això jo crec que també cal explicar-ho, no? Hi ha hagut una resposta ciutadana molt important. En aquest mateix moment recordo la campanya que va fer Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en el sentit de demanar a totes les persones que poguessin que donessin ordinadors portàtils de segona mà, en bon estat, pels reforços escolars. I va ser un èxit, no? Després també hi ha hagut iniciatives per part d'empreses doncs, dedicades al món de la telefonia, que d'alguna manera doncs, també han col·laborat amb entitats com la nostra per tal de facilitar a preus més econòmics les connexions a internet.
I per part dels organismes oficials, rebeu ajuda? Hi ha resposta? Perquè les entitats privades sembla ser que sí que s'impliquen, però per part del govern, per exemple, com està el tema?
Bé, aquí doncs, podem, com sempre, veure el got mig ple o el got mig buit.
Bueno, doncs mirem-lo mig ple, siguem optimistes.
Si el volem veure mig ple, doncs cal dir doncs, que, bueno, doncs, que ja fa des del 2017 tenim la renda garantida de ciutadania, que va suposar una passa important. Encara doncs, no ha arribat a les cotes més àmplies que voldríem. Uh-huh. I hi ha aspectes a millorar doncs, perquè doncs, altres persones que reben la renda garantida de ciutadania però també reben algun tipus d'ajuda de l'habitatge, doncs se'ls retreu. No?
Perquè no és compatible.
Hi ha unes qüestions que no estan ben harmonitzades entre l'ingrés mínim vital del govern espanyol, que va treure l'any passat a finals de maig,
sí,
amb la renda garantida de ciutadania. Perquè, a més, tampoc s'ha arribat amb un acord, amb un conveni de col·laboració entre el govern central i les comunitats autònomes. Però, bueno, va ser una bona notícia l'ingrés mínim vital, va ser una bona notícia la renda garantida, doncs, molt més abans. La qüestió és dedicar-hi més recursos, facilitar l'accés, eliminar la burocràcia i, sobretot, assegurar la presencialitat de l'atenció. És a dir,
ara m'estava recordant un petit comentari superficial d'aquest acudit de Quino i Mafalda, que li deia, Mafalda gritava, burocràcia, no sé si el sabeu, i seia, esperava, llegia un llibre i arribava una tortuga, la seva tortuga, i li deia, su lechuga, perquè li havia posat a la seva tortuga burocràcia, perquè és lenta de nassos, directament. Ara parlem amb vostè, senyor Pepe Navarro, fotògraf, ens està escoltant encara, veritat?
Us estic escoltant, sí.
Molt bé, perfecte. Pepe, abans de la pandèmia el vam entrevistar aquí a Ràdio Estel perquè s'estava preparant un projecte fotogràfic per a totes les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Ens pot confirmar si s'ha realitzat i explicar quins han estat els resultats?
Bueno, teniu aquí al costat a la persona indicada per indicar-vos si es va fer i de quina manera es va fer.
Però ell ja ha parlat molt. Ara volem escoltar-te a tu, Pepe.
En tot cas, si dius alguna cosa que no sigui certa, ja ho rebatrà ell.
Et fiscalitzarà el Luna.
Segur que no, perquè ho vam fer plegats i amb molt de carinyo tots dos. I gràcies a la magnífica predisposició permanent de Lluís Miquel, vam poder arribar allà fins on vam poder arribar. Es va fer la feina a lo llarg, crec recordar, de 4 mesos de treball i bueno, per mi, personalment, a part de professionalment, va ser una experiència extraordinària, molt enriquidora i molt... O sigui, em va canviar molts punts de vista, en el sentit que em va permetre accedir a un gruix de persones realment molt necessitades, molt vulnerables, i sobretot doncs, a les coses que es fan des de Càritas per ajudar-les en tots els sentits. Aquesta seria per mi la conclusió així més immediata. Uh-huh. D'una part, la tristesa enorme, que encara em dura, de veure que en aquests moments doncs, hi ha una realitat que està per darrere del que habitualment es diu i es veu, que és dolorosíssima. O sigui que, i que si canvia, ara escoltava Lluís Miquel, canvia molt a poc. Hi ha molta gent molt necessitada de suport, de carinyo, de recolzament, de vivenda, de menjar, de treball, d'atenció mèdica, de tantíssimes coses, no? I enmig doncs, d'aquest gran oceà, d'aquest gran continent de necessitat, la tasca de Càritas és emblemàtica, és superfonamental i per mi tot el reconeixement i el carinyo.
Recordem que va ser un viatge per tot Catalunya en diverses etapes, fotografiant la pobresa. Avui és el que volem fer aquí també. A la ràdio no podem mostrar fotos, però sí descriure moltes de les realitats terribles, com deia ara Pepe Navarro. Has aportat, Pepe, a aquest projecte la teva mirada personal. Què mostren les fotografies captades? Hi ha una pobresa que es veu i una altra que no es veu, una mica en la línia del que deies?
Home, això sempre. És a dir, el que la càmera pot captar és allò que podem veure i viure. I sempre tenint molt en compte el respecte màxim cap a les persones que ens van permetre accedir amb elles i fotografiar-les en determinats moments, bé fos a un pis de vida, bé fos en un moment doncs, de recollida d'aliments o de cursos de formació d'atenció a persones grans o llars d'infants, etcètera. I aleshores, des d'aquest punt de vista, sensacional. És a dir, clar, a part d'això, diguem, d'aquesta part una mica més plàstica, si vols, i que està reflexada amb les imatges que hem anat aportant, òbviament hi ha tota una pobresa que no es veu. Hi ha tota una pobresa a darrere, doncs vull dir que la càmera s'acosta, captem un determinat en què, per exemple, et pots imaginar, doncs no sé, a 6-7 mares amb els seus fills tenint un curs de formació, doncs això, d'atenció a la gent gran. En aquell moment se les veu bé, contentes, estan en bona companyia, en bones mans, estan aprenent alguna cosa valuós, se senten protegides i estimades. Pots imaginar perfectament doncs, com serà la seva trajectòria quan surtin d'allà i cadascuna vagi cap a les seves cases. Amb algunes d'elles doncs, vaig tenir opció de parlar i el que t'expliquen realment és molt dolorós. Però això és obvi, a tot arreu, aquí a tot arreu. Hi ha una pobresa que més o menys és visible i una altra, que és la que potser fa més mal, perquè és més fàcil ignorar-la, no? Però que és la que no es veu, no? Però està present, sí.
Doncs a part de fer palès aquí al programa Camins a la veu de Càritas, aquesta realitat, aquest reportatge fotogràfic que estem explicant i aquestes sensacions teves, Pepe, el que també podem fer, ara que tenim un equip de xarxes aquí a la casa renovat i potent, és si ens feu arribar un enllaç amb aquestes fotografies, compartir-lo també amb els nostres seguidors a les xarxes socials. Així complementem les explicacions i la gent que ens segueix doncs, pot accedir a aquestes fotografies i poder també disfrutar-les o sensibilitzar-se, podríem dir, amb el que reflexa.
Per tant, novetat d'avui sí que podem ensenyar fotos, eh?
Correcte. La ràdio en colores, ja ho deia.
La ràdio en colores.
Pepe, què ens aporten les persones fràgils que han volgut participar d'aquest projecte? Què hi ha una mica, penses tu, al darrere d'aquestes persones? Quines vides o quins sentiments?
Bueno, jo sembla que en part ja t'he respost, no? El que hi ha, doncs, hi ha la seva veritat, així de clar. Nua i clara i transparent, hi ha la seva veritat. És a dir, no, el que mostren aquestes persones, normalment, en la majoria dels casos, inclús sorprenentment, és una gran humilitat. És inclús, i no sé si per sort o no, una acceptació doncs, del moment en què els toca viure, no? I a partir d'aquí també moltíssima gratitud. I quan veus que són atesos doncs, a un banc d'aliments, on se'ls entrega menjar, etcètera, que viures, surten contents, una cara de ment que expressa molta felicitat. Clar, llavors jo em sento molt afortunat quan en aquell moment el que estic captant és un moment de goig. I bueno, doncs fem l'ullet, no? O aixeco el pols a dir, ostres, enhorabona, no? I em diuen, sí, doncs avui superem bé i tal, i els nens, no sé què. Recordo a Berga perfectament, el Lluís Miquel també recordarà, una cosa que em va emocionar molt, doncs perquè paral·lelament al banc d'aliments hi havia una mena de banc estès on hi havia pantalons, roba, joguines, llibres, coses d'aquestes que d'una manera lliure les persones que estaven convidades a entrar podien triar i endur-se'n, no? I una senyora va agafar una casa usada de nines, de plàstic, la va abraçar moltíssim, amb molt de goig, i se'n va una nena. I vaig dir, pues, i què faràs? Imagina't, per la meva filla que té 4 anys, no? I mai no n'ha tingut una, no? I, bueno, doncs aquesta imatge és una de les que recordo moltíssim, no? Una cosa que segurament pots veure llançada en un contenidor doncs, de coses que ja no necessites, del ciclatge de plàstic, i, en canvi, aquella abraçada tan íntima, no? I tan sentida d'aquella senyora pensant en la seva filla, i a part del carro ple de queviures, s'emportava aquella capsa amb la que apenas podia, perquè recordo que era gran, amb un tremendo goig, no? I la vaig veure marxar, mirant-la d'esquenes, I quan arribava a dalt de la costa, la vaig esquiar altre cop i vaig fer una última foto dient, escolta, felicitats. Felicitats per tu i per la teva filla. No? Uh-huh. Aquestes coses fotografien i veus que, en definitiva, pot ser tu de sempre, pobres o no, la gent és gent, les persones són persones, no? I quan estan bé, quan se senten ateses, quan tenen un lloc on poden anar i rebre atenció, carinyo, doncs se'n van contentes. I això és el que, això és el que jo crec que vam fer amb la càmera en Lluís Miquel i jo.
Doncs molt bona tasca, una tasca emocionant. No tenim temps per més. Fins aquí les nostres reflexions al voltant del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, que es va commemorar, recordem, ahir diumenge, com cada 17 d'octubre. Moltes gràcies, Pepe Navarro. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt de gust.
I Lluís Miquel Luna, com sempre, és casa teva, eh? Aquí pots venir i entrar.
Bueno, jo pensava fer aquí doncs, la pizza i això, però sí.
Això
com
temps.
A casa, estem aquí.
S'ha de fer en temps. Moltes gràcies per la vostra participació.
Gràcies, Lluís Miquel.
Doncs abans d'acabar, Ignasi, dos apunts ràpids per l'agenda.
Sí, molt ràpidament. Demà dimarts, dia 19, a les 5 de la tarda, online, Càritas Diocesana de Barcelona fa una sessió informativa sobre voluntariat adreçada a persones que estiguin cursant estudis mitjans o superiors. I dimecres, la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya organitza el taller Tastets d'Experiències per a una intervenció efectiva i efectiva, és a dir, amb A i amb B. El taller es farà online a través de la plataforma Teams de 10 del matí a 12:45 del migdia.
Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. De part de Càritas Catalunya, fins la propera a tothom.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. En una setmaneta tornarem, serà d'aquí 7 dies.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.